Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, som les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Primer cap de setmana sense mascareta obligatòria a l'aire lliure, un fet ben notori a l'Escala durant el pont de Sant Joan, que ha omplert de turistes les platges del municipi. I també zones cèntriques com tot l'entorn de la platja va ser autènticament ocupat pels visitants de cap de setmana, la majoria d'ells sense mascareta i gaudint d'aquests primers dies en què no és obligatori utilitzar-la, almenys a l'aire lliure. A l'informatiu local d'avui, a banda d'aquest balanç de cap de setmana, comentem també la mort del músic i compositor escalenc Lluís Albert, a l'edat de 98 anys, fundador d'esbars, director de cobla i d'orquestres, curador de l'obra de la seva tia i padrina Caterina Albert Víctor Català. El 1992 va rebre la medalla al mèrit musical, el 2019 va rebre la creu de Sant Jordi. Moria divendres al migdia. La cerimònia fúnebre va tenir lloc dissabte a la tarda vespre a l'església parroquial de Sant Pere de l'Escala. Al butlletí de les 5 comentem també notícies del cap de setmana com l'obertura de l'exposició Mirada IG 50 Artistes, un projecte a quatre mans del fotògraf Jordi Balbé amb textos de Giral Miracle. Està instal·lada a l'Alfolí de la Sal. Es tracta d'una exposició que permet conèixer millor els artistes plàstics més rellevants dels últims 30 anys. La coral, o la lliure coral groga, va fer la seva última actuació divendres passat al vespre, després que s'hagués aprovat els indults als presos polítics i la seva posada en llibertat. Asseguren que la lluita continua, però que el seu compromís era fins que els presos del procés tornessin a les seves cases. També ens farem ressò del segon concert del cicle de Rel i em celero, que reprendrà passat l'estiu. Aquest dissabte passat hi va haver actuació a l'Alfolí de la Sal. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completaran l'edició d'avui de l'informatiu, l'edició d'aquest dilluns 28 de juny. Ara us deixem amb el Far, el magazín de mar de Catalunya, que passa en aquesta segona hora per connexió amb les Illes Balears. Després, entrevista sobre el tema ONU reconeix Coast Predict. Trucarem a Joaquín Tintoré, director de la ICSOCIP i investigador del CSIC a l'IMEDEA CSIC UIB. Ja acostant-nos al punt de les 6, la recepta, que avui passa per uns barats amb formatge de cabra, tomàquet i herbes, i el preu del peix per tancar programa cada dia. Avui connectarem amb alguna de les confraries de la Costa Daurada. Ara, doncs, continua el Far. A les 6, actualitat local. A les 7, actualitat d'àmbit nacional. A les 8, obrim la franja musical els dilluns amb el Ruta 66 i també el programa Mixtures. A partir de les 10, reemissió del Més Calent a l'Aigüera des d'aquesta setmana en format de l'Aigüera d'estiu. A partir de les 11, la reemissió de l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa i ho farem parlant d'un sistema de predicció, un sistema que ens ha d'ajudar a tenir dades de la zona costanera. Ara us ho explicaré. Abans, però, s'està duent a terme aquesta recepció que s'està fent al Parlament de Catalunya dels presos polítics posats en llibertat. Una recepció que fins fa unes hores Vox havia intentat que no es dues a terme, havia fet la petició oficial a la presidenta del Parlament perquè aturés aquesta recepció. Finalment, la presidenta ha decidit doncs, no fer cas a la petició de Vox i, per tant, aquesta recepció s'està duent a terme. En aquest context, he llegit fa una estona una penyora, una promesa, una iniciativa d'en Jordi Turull, que pretén caminar la travessa de la llibertat, en diu. O travessa per la llibertat, en diu. Anirà a peu, per etapes, des de Portbou fins a Arnes. És a dir, farà tota la diagonal del país, sortirà de la costa de Portbou i arribarà a l'interior, gairebé tocant a la franja, a Arnes, per etapes, a peu, per reafirmar el seu compromís envers el país, i convida la gent a que el pugui acompanyar en alguna d'aquestes etapes. Jordi Turull, que en el seu primer Parlament, ja fora de la presó, una de les primeres coses que va referenciar va ser aquesta mena de coaching esportiu a la qual havia estat sotmès per part de Raül Romeva, i que finalment l'havien fet perdre pes i l'havien posat en forma. Doncs no només l'han fet perdre pes i l'han posat en forma, sinó que l'han fet prendre decisions, si voleu, de caràcter esportiu, de caràcter solidari. En definitiva, bé, promeses que se solen fer i que després un, evidentment, ha de complir. No deixa de ser significatiu aquest tipus de penyores, aquest tipus de promeses, aquest tipus de pagaments que es fan per agrair un somni, una realitat, allò desitjat, i que en el cas d'en Jordi Turull significarà aquesta travessia, aquesta caminada. Caldrà veure, comença el 10 de juliol, poca broma, la calor que farà aquest país el 10 de juliol serà espectacular, i com que es mourà per l'interior, és a dir, Portbou és costa, però ja, quan tot just surti de Portbou, ja no tornarà a veure el mar fins que torni a casa, doncs caldrà veure les temperatures, la calor i una mica les distàncies que li tocarà córrer. En tot cas, des d'aquí, des del Far, com que segur que alguna d'aquestes etapes ens toca a prop, doncs l'anirem seguint i ho anirem explicant. Jo sempre trobo que aquest tipus de promeses són bones d'anar seguint. I coincidirà, segur, amb alguna d'aquelles tardes del Tour tan meravelloses, aquelles tardes de migdiada, aquelles tardes de dormideta i babeta que us passeu vosaltres, perquè nosaltres no, estem aquí treballant, però que, d'altra banda, són sempre ben agraïdes a partir de les 3, les 4 de la tarda, no? Aquella mena de so constant d'aquells tios avorrits que et van dient, no?, el pelotón i tal, i no sé què, i aquells anar fotent-hi la bicicleta i el passeiget que va canviant, i les casetes, i els arbrets, i els carrerons, i la rotonda, i els colorins dels mallots. Bueno, i al final t'acabes embadalint de tota aquesta història i acabes sucumbint als braços de Morfeo i passant una bona tarda. Si vosaltres no preferiu estar sempre atents a la darrera hora, sempre atents al Far, nosaltres fins al 16 de juliol al vostre costat. Vinga, arrenquem aquesta darrera hora d'avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Us avanço un resultat del qual segur en parlarem d'aquí uns dies i ja en farem una àmplia divulgació. Des de l'Institut Superior d'Investigacions Científiques s'ha volgut saber si quan les meduses piquen, i ara que anem a la platja, doncs segurament estem tots més sensibles, si quan les meduses piquen és perquè ens ataquen. És a dir, la picada de meduses es produeix per un atac o per una reacció, perquè realment ens produeix el seu contacte aquesta mena de picor, aquesta mena de coïssor. Doncs bé, sembla que finalment no ens ataquen les meduses. Les meduses fan la seva guerra, nosaltres passem pel costat, les toquem, i en tot cas són les seves punxes urticants les que ens acaben provocant aquesta mena de picos. No és que ens ataquin perquè ens detectin o ens ataquin perquè es defenguin de la nostra presència. És que ja se'ls en fot la nostra presència, segueixen fent la seva guerra i l'única cosa que fem som nosaltres estavellar-nos contra els seus braços o contra les seves potes urticants. És important saber-ho perquè segurament això no ens farà canviar la percepció que tenim sobre les meduses, però sí que ens farà veure que en tot cas som més aviat nosaltres les que interferim amb elles, més que no pas elles interfereixen amb nosaltres. Repeteixo, és un estudi que ha presentat recentment el Centre Superior d'Investigacions Científiques, del qual ens en farem ressò segurament d'aquí uns mesos, perquè nosaltres, evidentment, com tots, estem sensibilitzats també amb el tema de les meduses. Escolteu una cosa, i ara que parlem de resultats, investigacions, projectes, programes, deixeu-me explicar-vos que hi ha un projecte que es diu Cost Predict, un projecte que ha rebut el reconeixement de la ONU. És una mica donar resposta a una realitat, i és que de sobte volem salvar el planeta, ens adonem que el mar i les zones de costa són fonamentals perquè treballen en la captura de CO2 i en la lluita contra el canvi climàtic, però també perquè reben els principals impactes d'aquest canvi climàtic, però resulta que no tenim dades. És a dir, no tenim cap dada rigorosa, estudiada, creuada amb d'altres dades que ens pugui permetre predir com, quan i de quina manera passaran les coses a les zones de costa. Això és el que fa aquest projecte, així ha explicat una mica alegrementi. Avui en volem parlar amb en Joaquim Tintoré, que és el director del Sistema d'Observació, Predicció Costaner de les Illes Balears i investigador del CSIC i Medea. Joaquim, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Bé, aquesta és una constatació, si vols, real però dramàtica, o dramàtica però real. És a dir, ara volem interactuar amb els sistemes costaners i resulta que no els coneixem.
Bueno, efectivament, jo crec que, el que s'està posant en evidència és la necessitat de disposar de més dades i de dades fiables. Tenim dades històriques de vaixells oceanogràfics, a mar obert moltes vegades, però a l'oceà costaner, com es diu, tota la zona costanera, que va des de la franja costera, des de les platges fins a la part exterior de la plataforma continental, tota aquesta zona és una zona tremendament variable, és la zona realment que té més influència sobre l'activitat humana i on l'activitat humana té més influència també, i per tant pues, és realment la zona on cal disposar de més dades per gestionar millor i per poder respondre també a l'emergència climàtica en particular.
Una de les coses que primer de tot m'agradaria deixar clar és que quan parlem de dades oceanogràfiques parlem també de la mar Mediterrània. És a dir, hi ha una qüestió semàntica que a nivell social no mesurem bé, i és que ens pensem que l'oceà és una cosa i el mar és una altra, quan de fet els científics, quan parleu d'oceanografia, parleu de mars i oceans.
Sí, de fet, jo crec que cada vegada més els científics estem tendint a parlar d'un oceà. És a dir, només hi ha un oceà al planeta perquè tots els oceans estan interconnectats. Llavors, realment, semànticament aquest canvi és important i en els últims anys... aquest és un canvi molt important. Només hi ha un oceà, i com a part d'aquest oceà, de fet, el Mediterrani, la Mediterrània té un paper absolutament clau. De fet, moltes vegades es diu que la Mediterrània és un oceà a escala reduïda, perquè la Mediterrània es produeixen una gran majoria dels processos físics i biogeoquímics que tenen lloc a l'oceà, i aquí a la Mediterrània tenim la sort que es produeixen amb una escala molt més petita. I llavors això vol dir que són més fàcils d'estudiar, i això és el que implica que iniciatives com aquesta Cost Predict o altres iniciatives com el programa Calypso, que és un programa molt important que els Estats Units està duent a terme i financiant aquí a la Mediterrània, realment no només quan parlem d'oceà parlem de Mediterrània, sinó que realment la Mediterrània és un oceà a escala reduïda i un oceà ideal per estudiar processos essencials per comprendre el paper de l'oceà i del canvi climàtic.
A mi del Cost Predict hi ha una qüestió que em genera un cert neguit, i és que és un programa pensat per impulsar els objectius que han de ser presents a la dècada dels oceans. Bé, de la dècada de les ciències oceàniques, per ser rigorós en la nomenclatura. Però clar, és que això començava el 2021, per tant, si ha de ser fonamental per impulsar les dinàmiques, ja anem tard.
Sí, efectivament, bueno, jo crec que estem fent tard, efectivament, jo crec que som dels que creu que realment hem d'actuar allà, i realment un dels missatges, justament, de Nacions Unides, amb aquest impuls de la dècada dels oceans per un futur realment sostenible, és impulsar aquesta recerca sobre l'oceà, però actuar ja de forma que hi hagi una investigació i una generació de dades i una creació d'infraestructures, que és un dels elements essencials de Cost Predict i de la dècada dels oceans, que sigui realment transformadora, que realment doni lloc a un canvi en la forma d'estudiar els oceans.
Com treballa aquest sistema? Com treballa el Cost Predict? És a dir, com el Cost, com treballeu els científics? Perquè són més de 250, no, els que hi col·laboreu en aquest projecte?
Sí, efectivament. Aviam, Cost Predict és una iniciativa que va sortir de tota una sèrie d'investigadors americans, italians i d'aquí, tant de Balears com de Catalunya, etc. I realment, pues, bueno, al final el que va ser és recolzada per un gran nombre d'investigadors, per un gran nombre també d'institucions nacionals i internacionals, i el més important és que el que volem posar de manifest és la importància d'alguna manera de treballar conjuntament. Quan un parla de la zona costanera, només s'imagina el que és la platja de casa seva, d'alguna manera, o l'escala o el port i tal. Bueno, el que nosaltres hem volgut amb Cost Predict mostrar és que inclús quan parlem d'aquesta escala local, que és la que ens afecta a cada un de nosaltres,
sí?
Des d'un punt de vista dels processos físics i des d'un punt de vista de la recerca i de les dades, existeix una homogeneïtat entre el que succeeix a la platja de la Barceloneta, a una platja del Maresme, o el que succeeix a una platja d'aquí de Balears o d'Itàlia o del Pacífic. Hem d'arribar a entendre els processos físics que estan a sota i que dominen pues, el transport de sediments o que dominen els corrents marins, etc. I llavors el que hem volgut amb Cost Predict és posar de manifest els elements comuns que hi ha entre totes les zones costaneres del món. I aquest, d'alguna manera, és probablement l'èxit i el pas endavant i l'element transformador de Cost Predict, de mirar de treballar conjuntament per, des d'un punt de vista, amb un marc general, mirar de respondre a les particularitats locals.
I per fer-ho, cal un observador, és a dir, ara faig una distribució aleatòria. Cal tenir un observador, per exemple, a Vilanova, un altre a Llançà, un altre a Marsella, un altre al nord d'Itàlia, un altre, i és a dir, tot una diguéssim, uns punts d'observació continuats, o no, o un aquí, un allà, és a dir, anar saltant, no? Tenim una a la Mediterrània, doncs en posem una a Grècia i l'altra a França, i en posem una altra a Holanda, i en posem una, saps? Serveix igual o no?
Sí, sí, sí. Aviam, és una pregunta molt bona, i aviam, contestaré posant l'exemple d'Holanda. A Holanda, que és un país que viu de la mar, per com és ben sabut,
sí?
Pues des de fa més d'un segle, els holandesos van comprendre que havien d'agafar dades de les seves platges i del nivell del mar des de fa més d'un segle i cada 100 metres de distància. Ho van entendre perfectament ells. Bueno, nosaltres això no ho hem entès de la mateixa manera. ¿Vale? I probablement amb el tipus de costa que nosaltres tenim i els milers de quilòmetres de costa que hi ha a Espanya, etc., i a Europa, pues això no sigui assumible. Però el que està molt clar és que sí que es pot fer, i és un tema també de prioritats científiques, polítiques, tècniques, etc. Responent més concretament, a part de l'exemple holandès, que de tota manera és molt important tenir-lo
sí, sí,
present. en aquests moments el que tenim és moltes dades, des de satèl·lit, per exemple, o dades que es poden agafar amb càmeres, o dades que es poden agafar a través, o dades a través de models numèrics, etc. Llavors, no cal realment, amb les tecnologies que tenim avui en dia, no cal tenir una... no cal tenir dades a cada una de les platges o a cada una de les cales. El que sí hem de tenir és el coneixement per entendre i conèixer, per tant, els models conceptuals de circulació que hi ha. Ens estem centrant a la zona costanera, a nivell de les platges, etc. Però el que hem de tenir clar és si la platja de, pues, del Maresme, d'Arenys de Mar, sí, és semblant al seu patró de, conceptual de circulació el que hi ha a la platja de Sant Pol, el que la de Premià, o la que hi ha més al nord de Sant Feliu. Per tant, hem de ser capaços d'entendre els models conceptuals, i això sí que implica dades i coneixement. Una vegada tenim les dades i el coneixement sobre cada un d'aquests elements, llavors ja, amb dades indirectes, a través de satèl·lits, a través de models, a través de càmeres, etc., sí que ja podem fer una gestió òptima i comprendre millor pues, el transport de sediments, la qualitat de l'aigua, i anant cap a més mar obert, pues, pues, com l'encalentiment global que tenim, el global warming, pues, sí, està induint també un increment de temperatura, un increment, per tant, de la calor que hi ha a la capa superficial del mar, i com està això també, pues, la segona derivada, afectant el nostre, a l'ecosistema, a l'ecosistema marí en el seu conjunt.
Hi ha un element que tampoc no vull deixar passar, i és que si treballem científics... mira, aquest exemple d'Holanda que em posaves, no? Aquests tios porten 100 anys prenent mesures cada 100 metres, però vés a saber amb quins protocols i amb quins criteris i, aquí, i en quin sistema de treball. I clar, evidentment d'una cosa tan global i tan, tan diguéssim, tan planetària, tan terràquea, suposo que deu haver aquí un esforç de trobar un sistema de treball que doni dades que ens sigui útil a tots.
Pues molt important això que dius, perquè és essencial, és un dels punts en els quals ens hem centrat també a nivell de Cost Predict, d'establir a nivell mundial, i bueno, estem seguint una sèrie de patrons que ja existeixen, de tot un sistema de bones pràctiques, de best practices system que existeix a nivell internacional, i el que volem és reforçar aquest sistema, que sigui més conegut i que sigui utilitzat per tots els països de forma uniforme, de forma que les dades que es generin realment siguin dades que siguin homogènies, uniformes, fiables, i el pas següent, a més, és generar tot una base de dades, un sistema de gestió de dades, que aquestes dades, com ja succeeix, per exemple, a nosaltres aquí, al SOCIC, és el Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, totes les dades que generem estan segueixen aquests protocols internacionals, i a més estan totes disponibles per accés de científics i dels ciutadans. Bueno, doncs això mateix és el que volem, posant com a exemple SOCIB i altres elements i altres infraestructures del mateix tipus que ja existeixen, mirar d'extendre aquest sistema de bones pràctiques i de disponibilitat de les dades en temps real per ciutadans i per tots els científics.
Descarteu o deixeu per una segona etapa el que s'anomena ciència ciutadana? És a dir, que més enllà dels científics, és a dir, de la gent que té formació, pugui haver gent que des del coneixement ciutadà, d'aficionat, pugui col·laborar amb vosaltres?
No, jo crec que ja avui en dia la ciència ciutadana ha arribat per quedar-se, jo crec que és un element essencial. És molt important involucrar els ciutadans des del principi, és molt important aquesta vessant, i des de luego la tenim en compte, i és un dels objectius que realment volem reforçar i volem, bueno, pues, sense cap dubte, mirar de comptar amb els ciutadans i tot el que sigui justament disposar de dades que s'hagin agafat amb una sèrie de protocols que siguin coneguts i dades referenciables, per tant, pues això és un element molt, molt important de cara al futur, sense cap dubte.
El fet de que la UNESCO ens hagi reconegut el programa i la ONU, i ens hagi donat el seu vistiplau, significa que es consolida també econòmicament o no? És un petit reconeixement o és un reconeixement, no petit, important, però que després a l'hora de la veritat, com no hi posin calés les administracions, aquí no, això no funcionarà.
Pues realment és la segona part, desgraciadament.
Vaja.
O sigui que realment, de moment, pues lo que vol dir és que pues estem a la parrilla de sortida, estem molt ben situats, hem fet unes sessions molt bones, inicials, però ara realment pues és un tema de que a nivell internacional, a nivell nacional i a nivell de les comunitats autònomes pues és realment important que en particular Espanya i Europa s'impliquin en tot aquest tema de la dècada dels oceans. Tot sembla indicar que anem per molt bon camí i el fet de que Cospedic estigui pues seleccionat com una i reconegut pues és un pas endavant molt important. Ara realment pues sí, també bueno, pensem que la situació actual que hi ha d'un cert més reconeixement del paper de la ciència a la nostra societat, tot el tema lligat al canvi climàtic i el paper que juguen els oceans. Quan parlem de canvi climàtic ja ho sabem tots, jo crec, però convé potser repetir-lo. Els oceans són els que estan absorbint la part essencial del diòxid de carboni atmosfèric, que tenen una component essencial en quant a l'escalfament. Per tant, necessitem dades, necessitem generar coneixement, necessitem tècnics ben formats i nous investigadors, necessitem potenciar les generacions noves que volen dedicar-se a tots aquests temes, que són essencials no només per nosaltres, sinó també per les generacions futures, per estar segurs de que realment som i serem capaços de gestionar pues, tot el nostre mar i el litoral d'una forma realment sostenible per nosaltres i per els ecosistemes.
Com a científic i com a director d'un centre d'investigació, jo tinc una percepció, Joaquim, i és que vosaltres els científics sou uns piles, és a dir, aneu a tope, esteu investigant, promovent, demanant, intentant conscienciar, reclamant, denunciant la situació i posant dates límit, I en general l'administració o determinades administracions el que fan és, el cas de la ONU, per exemple, no? De dir, hòstia, que bons aquests tios, quin gran sistema, vinga, va, sou molt bons, endavant, no? Però altra cosa és que realment ens ho creiem, això. És a dir, no vosaltres, ni la ONU, sinó la Unió Europea, l'Estat espanyol, és a dir, qui té les claus de la caixa dels diners, s'ho cregui. Perquè de vegades el que veiem és, no, ens carregarem els gasos d'efecte hivernacle abans del 2025, i el 2024 ja surten dient, bueno, és que no ens ha donat temps i tal, ho fotrem abans del 2035. I anem xutant endavant les determinades decisions.
Bueno, efectivament, jo crec que, de tota manera, el que hi ha que reconèixer és que en els últims anys hem avançat bastant. Nosaltres, per exemple, tenim un grau de financiació, sobretot de financiació europea, competitiva i important. Com a ICTS tenim una financiació tant de l'Estat com de la Comunitat Autònoma de Balears, que és molt important, que és la financiació estructural. El que passa és que el que sí és evident és que nous projectes com és aquestes iniciatives de Cospedic o noves iniciatives pues requereixen un finançament nou. I aquí és on realment pues jo crec que tenim una mancança crònica també, jo crec, aquí en el nostre país, de forma general, que és la col·laboració entre entitats públiques i privades. Jo crec que aquí realment és on mirar de veure, de poder fer un esforç per conjugar pues, esforços, recursos, iniciatives, i jo crec que això és el que aquest hauria de ser realment el camí per assegurar que aquesta problemàtica sèria i important que tenim del canvi climàtic, del paper dels oceans. L'altre dia escoltava jo, per exemple, en una conferència d'aquestes online amb en Federico Mayor Zaragoza.
Sí.
Quan ell era president de la UNESCO, secretari general de la UNESCO, van publicar una sèrie de llibres molt importants fa més de 20 anys sobre el paper dels oceans. I ell ho recordava l'altre dia. Bueno, pues una altra vegada el Club de Roma, la UNESCO, ja van ser precursors sobre aquest nou paper dels oceans i de l'oceà sobre els ciutadans. Jo crec que ara, 20 i 30 anys després, pues jo crec que el que hem de reconèixer és que aquells estudis que marcaven una direcció de futur, una direcció de futur de canvi, una direcció de futur de que hi havia límits al creixement, recordo el llibre del Club de Roma, no? Límites al crecimiento, Limits to Growth, de Meadows, era un professor de l'MIT, pues realment tot això s'està complint de forma molt sèria i realment ara jo crec que és el moment d'actuar de forma clara, de forma decidida. Tenim les bases científiques, tenim el coneixement científic i les capacitats tècniques. El que és important que de transmetre també és que aquest coneixement científic i aquestes capacitats tècniques fa 10 o 15 anys no existien. És a dir, un cost predict a l'any 2010 no s'hauria pogut fer. Però a l'any 2021-2022 i pensant en 2030 sí que es pot fer aquest cost predict. I per tant és ara el moment de fer-lo, és ara el moment d'iniciar aquest tipus de col·laboracions entre fundacions privades, entitats públiques, etc., i respondre a aquests grans reptes d'oceà, canvi climàtic, etc., que, insisteixo, estan sobre la taula des de fa 20 i 30 anys.
M'agafo l'exemple que posaves tu fa un moment. Si tenim en compte que al planeta només hi ha un únic oceà i que està tot interconnectat, el cost predict també ens pot ajudar a entendre, per exemple, que quan, dic una cosa molt absurda, però que quan baixa el nivell del mar aquí al Maresme, a Arenys, puja a d'Ostende, a Bèlgica, no? A Holanda. És a dir, que pot ajudar a fer-nos veure això? Que es poden preveure o trobar relacions entre punts que estan absolutament allunyats?
Sí, totalment. De fet, ja són coses que comencen a ser justament conegudes avui en dia. Avui en dia pues, se sap que hi ha fenòmens com són les teleconnexions, que són processos que existeixen i que tenen lloc al Pacífic, tenen implicacions aquí a Europa. Per tant, només hi ha un oceà, vivim en un món completament interconnectat i justament per aquest motiu és molt important que les dades siguin homologables, que les dades puguin ser intercanviables, que puguem comparar. Nosaltres, per exemple, treballem molt amb investigadors australians i tenim una col·laboració estreta entre Balears i Austràlia en temes de planejadors submarins, en temes de gestió de dades, etc. I això és gràcies a que totes les nostres dades pues, segueixen uns protocols internacionals, com els protocols FAIR, Findable, Accessible, Interoperables i Reusables, i dades reusables, FAIR, FAIR. I això el que fa és que ens puguem entendre amb tots aquests investigadors, ells agafen les nostres dades, nosaltres compartim les seves i així pues, podem avançar i entendre i treballar junts per veure, d'entendre millor processos que són relevants allà i que també són relevants aquí.
Hi ha algun element que ens pugui fer veure a partir d'ara que això està tirant endavant? És a dir, a partir d'ara què? No? És a dir, ara tenim... El programa, de fet, ja funciona, o ja s'ha començat, el reconeixement, ara ja el coneixem. Què? Hi ha d'haver una oficina, hi ha d'haver un web, hi ha d'haver... us ho feu vos... És a dir, és una interconnexió científica a nivell intern? Com funcionarà això a partir d'ara?
Bueno, la web ja existeix, Cost Predict ja és una web que tothom pot consultar, això sí. I ara realment el que estem mirant és realment és costpredict.org.org, sí. I el pas següent realment és identificar els... ja tenim definits el que s'espera de Cost Predict, els outcomes, els resultats esperats, i ara el que ens queda per definir en els pròxims mesos és quins seran realment els projectes finals seleccionats a nivell internacional. I llavors ara pues, estem justament en un moment de discussió interna amb el comitè científic i de discussió també amb Nacions Unides i el GULS, el Global Ocean Observing System, el sistema global d'observació dels oceans, de codisseny amb nosaltres Cos Predict, i llavors ara pues, el pas següent és justament identificar els 10, probablement estem pensant en 10 grans projectes que vagin tirant, que vagin endavant.
Doncs Joaquim, ha estat un plaer conèixer de primera mà aquest sistema, valorar el que significa aquest reconeixement i a partir d'aquí implicar-nos d'alguna manera a través d'aquest CostPredict.org, CostPredict.org, que és la web del projecte i on tothom hi pot trobar les dades de com està evolucionant aquesta investigació. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé. Bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies.
Segueix la llum del far.
Pues no sé cuántas veces os hemos pedido desde el FAR que consumáis productos de proximidad. Y hoy más que nunca se deben consumir productos de proximidad. Hay una iniciativa a nivel europeo que tiene como objetivo hacer boicot a los productos pesqueros noruegos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los noruegos han decidido pasarse las normas, las reglas del juego por el forro del bolsillo. Estamos en el horario infantil. Y por tanto, han decidido que las cuotas de pesca no van con ellos y piensan pescar lo que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana. Esto a mano alzada es un poco cómo están las cosas, pero en todo caso vamos a hablar con quien promueve este boicot a los productos noruegos, que es Europeish, y en concreto hablamos con su director general, Daniel Voces. Daniel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Y a ti y a nosotros por poderte saludar. Oye, ¿qué les ha pasado a los noruegos?
Bueno, yo creo que todo ha comenzado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y como era de prever, pues el Brexit ha desestabilizado profundamente la gobernanza pesquera y el escenario político que estamos viendo en el Atlántico Norte. Y evidentemente la salida del Reino Unido pues ha provocado que la Unión Europea haya perdido parte considerable de sus aguas en el Atlántico y con ello de sus poblaciones pesqueras. Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, pues vemos que Noruega está intentando aprovecharse de la nueva situación y un poco de manera oportunista se está moviendo y abandonando el camino del diálogo y la nueva cooperación. Y tenemos dos ejemplos muy claros que representan la situación. En primer lugar, Y poniendo como excusa el Brexit, pues la Noruega ha decidido recalcular muy a la baja la cuota que tenemos pues del bacalao en aguas de Svalbard, que es una región que está al norte de Noruega, quitándonos unas 7.000 toneladas, que dicho de otra manera, porque a lo mejor parece poco, son 7 millones de kilos de bacalao. Y esta decisión, a nuestro juicio, pues supone una apropiación ilegal y discriminatoria de una cuota que es nuestra y que además ha venido siendo reconocida por Noruega durante los últimos 35 años. Otro caso es el de la caballa, y que como Noruega no quiere pagar los derechos de acceso que ahora tendría que pagar al Reino Unido, antes a la Unión Europea, pues ha decidido aumentar unilateralmente su cuota en un 55% en sus propias aguas. Y recordamos que la caballa se trata de un stock migratorio, es decir, va a las fronteras de varios estados y compartido a su vez pues con la Unión Europea. Y lo peor de este comportamiento, que para nosotros es imprudente y irresponsable, pues ha impulsado a otros países como las Islas Feroe e Islandia a seguir los mismos pasos y han aumentado unilateralmente su cuota de caballa también, con todos los efectos negativos que esto conlleva.
Por tanto, estos han decidido que las cuotas no van con ellos, tiran millas, reducen, recortan, permiten, dejan de permitir, y evidentemente los primeros afectados, pues los que cumplen las normas, ¿no? Nosotros, franceses, belgas, holandeses, que son los que pringamos en este caso, ¿no?
Sí, vamos, lo describes perfectamente. Para nosotros esta actitud no solamente es un desprecio flagrante al derecho internacional, sino también una falta de respeto absoluta hacia la Unión Europea y sus Estados miembros como socios y aliados. Esto, evidentemente, no solo se plantea como una seria amenaza para el futuro de las relaciones pesqueras con la Unión Europea, sino también para la propia sostenibilidad de las pesquerías. En el caso del bacalao, por ejemplo, nos ha sorprendido la actitud fría y calculadora de Noruega, que ya en pleno proceso del Brexit ya denunció un acuerdo marco pesquero que tenía con la Unión Europea, unos pocos días antes de la firma del acuerdo, lo que ya se ve pues que por dónde iban a ir los tiros. Y además una actitud muy, muy amenazante, ya que declararon en varias ocasiones que arrestarían nuestros barcos en caso de sobrepasar la cuota asignada y que además se les acusaría de sobrepesca, con todas las implicaciones legales que eso conlleva. En el caso de la caballa, los fuertes aumentos unilaterales que están proponiendo, además pondrían en peligro la sostenibilidad de la población en los próximos años, pudiendo incluso agotar el caladero en cuestión de 2 o 3 años. Entonces, vemos que la situación es seria y que la Noruega, en vez de dar pasos de rectificación, está yendo por un camino totalmente equivocado.
Y la Unión Europea, que generalmente es como muy contundente con las pesquerías del Estado, por ejemplo, y sobre todo con el Mediterráneo, ¿no dice nada?
Sí, es verdad. La Unión Europea, cuando se trata de políticas, digamos, para la casa, o en este caso la Comisión, son muy contundentes. En el caso de relaciones internacionales, es verdad que están haciendo esfuerzos diplomáticos, sobre todo por parte de la Comisión Europea, y también vemos un gran apoyo que se recibe del Parlamento Europeo y también de los gobiernos, incluido en el de España, que están haciendo muy buen trabajo. Y es lo que le pedimos, que se envíe una señal rápida, clara y contundente a Noruega de que los socios de la Unión Europea tienen que cumplir sus compromisos y respetar los derechos internacionales. Si no, evidentemente, nada les impedirá pues hacerse con más cuotas de la Unión Europea año tras año, incluso de otras especies. Sin embargo, vemos que aquí vamos a necesitar algo más que diplomacia. Cuando se trata, por ejemplo, del bacalao, nuestros armadores calculan que a mediados del mes de agosto se sobrepasará la cuota establecida por Noruega. Uh-huh. Y en vista de la amenaza que estamos recibiendo, que nuestros barcos serán detenidos en caso de que se supere el cupo, pues llevamos pidiendo mucho tiempo medidas de urgencia, una batería de medidas que garanticen la seguridad y la protección de nuestros pescadores. Sin embargo, sí que es verdad que por el momento la Comisión Europea está consultando internamente, pero no nos está dando una respuesta clara. También estamos pidiendo sanciones y otras medidas de retorsión contra Noruega, sobre todo por poner en peligro la sostenibilidad de los stocks. Y entre estas medidas, pues nosotros queremos incluir, por ejemplo, la prohibición de la importación de productos pesqueros y restricciones portuarias a los buques noruegos. Esto no es nada nuevo, ya se aplicaron contra países como las Islas Feroe en 2013. Y sin embargo, bueno, pues vemos que también la Comisión Europea todavía está considerando este tipo de medidas. ¿Sí? Otras medidas a analizar son la eliminación de las preferencias comerciales a productos pesqueros. Estas medidas se vienen otorgando ya desde hace mucho tiempo, a través de acuerdos bilaterales e incluso reglamentos internos europeos, para diferentes productos. Pero para nosotros no tiene sentido que se sigan otorgando para pescado, por ejemplo, como el bacalao o la caballa. Y aquí es cuando lamentamos que la Comisión Europea, habiendo tenido la oportunidad, no solo ya de eliminar estas preferencias comerciales, sino que ha propuesto aumentar estos privilegios arancelarios justo hace 2 semanas para especies como la caballa. A nosotros nos parece escandaloso seguir otorgando acceso preferencial a pescado de un país que se ha apropiado ilegalmente de la cuota de la Unión Europea,
sí, sí,
y que además pone en riesgo la sostenibilidad de toda una especie. Entonces, sí que le pedimos a los gobiernos, y esperamos que así lo hagan, más razonables y que eliminen estas preferencias arancelarias o que las reduzcan en su caso. Si no se aprueban estas medidas, para nosotros lo vamos a tener muy difícil de seguir compitiendo y además de seguir gestionando de manera sostenible estas poblaciones pesqueras. O sea, nuestra supervivencia evidente está en juego. Y por último, ¿sí?, ya que vemos que hay un titubeo por parte de la Comisión Europea de tomar estas medidas, y además, viendo que el 60% del pescado capturado por los noruegos acaba en nuestro propio mercado, pues nuestros pescadores están pidiendo a los ciudadanos que dejen de consumir pescado noruego. Un poquito el voto del consumidor, ¿no? Sí. Ya que nuestros vecinos escoceses, por ejemplo, en el Reino Unido, también están pidiendo un boicot para productos que, en este caso la caballa, que venga de Noruega o de las Islas Feroe. Y además es que esto es totalmente normal, ya que Noruega con sus actuaciones pues está poniendo en entredicho no solo la sostenibilidad, sino la propia legalidad de su pescado.
¿Cómo detectamos, cómo identificamos este el pescado noruego? Supongo que leyendo la etiqueta, no hay, o lleva algún tipo de distintivo especial.
No, hay que fijarse en el origen. Si es producto noruego, pues bueno, le pedimos al de proveniencia noruega, pues le pedimos al consumidor que se fije bien, y sobre todo si se trata de bacalao o de caballa, pues bueno, pues que en este caso deje de consumirlo, porque va en el propio detrimento de la del sector europeo, va en detrimento de la pesquería, de la sostenibilidad. Y bueno, Noruega ha sido de toda la vida un abanderado en la buena gestión y en las buenas prácticas, pero vemos que bueno, está cambiando el curso de su acción y está beneficiando, siendo un poquito corto de miras y intentando aprovecharse de la situación para su beneficio propio a corto plazo, poniendo en riesgo pues todo lo que hemos venido haciendo durante los últimos años.
¿En Noruega es Atlántico Norte?
Sí, bueno, específicamente es el Atlántico Noreste.
Noreste, vale.
Sí, pero evidentemente ellos tienen sus propias aguas, que tienen una jurisdicción y una competencia exclusiva para regular, pero sí que hay unas aguas que son, tienen un estatuto de aguas internacionales, que sí que es verdad que Noruega tiene la competencia para regularlas, siempre y cuando no se discrimine a las partes contratantes, y en este caso es donde nos encontramos como Unión Europea, y lo que estamos viendo es que Noruega, cuando le interesa, aplica una serie de principios, y cuando no le interesa, pues cambia de actitud. Entonces hay una actitud claramente discriminatoria, sobre todo hacia la Unión Europea y sus pescadores, y eso es algo que, bueno, como Unión Europea creo que no podemos tolerar. Y hay que aplicar las mismas normas a todo el mundo, independientemente si beneficia a Noruega o no.
Pues ya os sabeu, ya lo sabéis, pescado del Atlántico Noreste, lo digo, en la pescadería donde yo compro, bueno, del supermercado normalmente siempre lo ponen, ¿no? Mediterráneo, Mediterráneo Oeste, Mediterráneo Oeste, Atlántico sí. Norte, hay que buscar Atlántico Noreste, y este no comprarlo. Este se trata, hasta que estos tíos entren en razón y respeten los acuerdos internacionales, los compromisos con la Unión Europea, y un poco pues permitan el reparto de la riqueza, ¿no? que es de lo que se trata, es decir, que todo el mundo pueda sobrevivir, no solo ellos.
Sí, efectivamente, o sea, estamos hablando de derechos históricos, o sea, nuestra flota lleva operando en la zona de que estamos hablando más de medio siglo. Incluso durante 35 años Noruega viene reconociendo la misma cuota que venimos pescando durante todo ese periodo. Y de la noche a la mañana, por motivos de Brexit, como explican ellos, pues nos reducen la cuota aplicándonos un cálculo en base a unos derechos históricos del periodo que les interesa a ellos, pues para reducirla, en vez de aplicar el periodo que viene estando vigente durante todo este tiempo. Entonces, vemos que es una situación totalmente discriminatoria, no tiene ningún sentido, y lo único que está haciendo es amenazar las relaciones con la Unión Europea y con el resto de vecinos, lo que va en detrimento al final de las poblaciones pesqueras.
Pues ya lo sabéis, desde aquí, no a los productos noruegos, hasta nueva orden, ¿eh? En todo caso, boicot ciudadano, claro, hasta que nos digáis, entonces ya diremos, venga, otra vez, podéis comprar lo que queráis. Pregunto, no a los productos noruegos, hasta nueva orden. Daniel, ha sido un placer hablar contigo, entender la situación y sobre todo el origen del porqué de este boicot a los productos noruegos, y en todo caso, ante cualquier novedad, nos lo haces saber. Estamos en contacto. Un abrazo.
Perfecto, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Daniel Voces es director general de PESH, que es la entidad que promueve este boicot a los productos noruegos.
Avui cuinem amb
Julia Navarro. Avui la Júlia Navarro de quilòmetre0.cat ens porta un plat que és una autèntica delicatessen, tal com m'explica el blog, una manera molt senzilla i diferent de preparar els barats, tot i ser un peix econòmic. Amb aquesta recepta, el barat es vesteix de festa.
Hola a tothom. Tornem-hi a ser amb el peix blau. Avui us proposem una recepta que és, jo diria, una delicatessen. Uns barats amb formatge de cabra, tomàquet i herbes. Per quatre persones. Quatre barats, nets, de bona mida i filetejats. Un parell de tomàquets vermells, de carn forta. I quatre rodanxes de formatge de rulo de cabra, de més o menys un centímetre de gruix. I unes herbes de Provença, o les que més us agradin. Pebre blanc molt, sal i oli d'oliva verge. Un cop tenim aquests barats fantàstics que ens hauran preparat a la peixateria, els rentem lleugerament per aigua, és a dir, no els hem d'ofegar amb aigua, els rentem lleugerament, els deixem escórrer i els aixuguem. Pelem els tomàquets i els fem a rodanxes. I també farem unes rodanxes amb el formatge. Encendrem el forn a 180 graus. Uns 10 minuts abans, temperatura dalt i baix, i preparem una plata amb paper de forn. Agafem els filets de barat i els salpebrem. Hi posem les herbetes, hi posem a la part del cap, la part més ampla, una rodanxa de tomàquet, a sobre del tomàquet el formatge de cabra. Dobleguem el barat, és a dir, farem un llibret de barat. Posarem la cua a sobre del cap i llavors, si veiem que no se'ns aguanti, posarem un escuradents. Ho pintarem amb oli d'oliva. Entrarem la safata al forn amb la quantitat de filets que vulguem fer i ho deixarem coure uns 15 minuts. Veurem com el barat canvia de color, el tomàquet es cou i el formatge es comença a estovar. Traurem els barats del forn i amb una espàtula amb cuidado els separem del paper de forn i els posem al plat. Retirem l'escuradents i els servim de seguida. Us asseguro que és una manera senzilla i exquisita i ben diferent de preparar els barats. Espero que ho tasteu, que us agradi, i si voleu l'explicació més llarga, entreu al blog, veureu la recepta i la foto d'aquest barat meravellós. I que vagi de gust.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'acabar ens anem a conèixer el preu del peix, per això saludem a la nostra companya Laia Oltra. Laia.
Sí, anem cap a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar per conèixer una mica com ha anat aquest dilluns el sector pesquer. Avui tenim el subhastador Jaume Cirici. Hola, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
Com han iniciat la setmana els pescadors d'aquí la cala?
Doncs mira, ara aquesta setmana han portat una miqueta de varietat, de pop de roca, una miqueta de moll, de xarxa, lluç, algo de palangre, orades, una miqueta de pigell. El que passa que, clar, encara tenim les d'arrossegament encara estan en parada biològica. Fins el dijous d'aquesta setmana no comencen. Vull dir que el dijous ja tindrem més peix.
Quants quilos heu subhastat avui dilluns?
Avui hem subhastat uns 900 quilos de peix. Vull dir, no, és poca cosa. No, estem acostumats a anys anteriors, quan estan les barques d'arrossegament parades, de 1.500 cap amunt, vull dir, un poc, poc.
És poc peix, però llavors el preu potser ha anat més alt?
Sí, el preu sí, el pop no, amb tota la de maig i juny, que és quan estan parades, les d'arrossegament, els que van a la nansa i al cadut, que porten sols, que porten un pop de roca, 9 i 10 euros, vull dir que és un bon preu.
I les altres espècies que em comentaves?
Les altres espècies, doncs, el moll, que és un peix que, doncs, als restaurants i això, hi ha molts de llocs que se'n ven, i menja, doncs, va sobre els 12-13, després les orades, les grosses van a 28-27, i les petites a 16, i el lluç, com que n'agan poc, doncs, de 10 euros a 11 no baixa, vull dir, va ben pagat, va ben pagat.
Quin és el peix que potser ara no se n'agafa gens perquè les arts menors potser no és la seva especialitat?
Ara, doncs, el que no es porta és el rap, que és d'on s'agafa el arrossegament, després la arrossegament, el pop blanc, i, bueno, la morralla, que és per a fer el caldo, per a fer l'arròs, els fideus, tampoc no en porten, les arts menors.
I el que és marís potser tampoc, no?
No, marics tampoc, la gamba blanca tampoc, la gamba roja ja, tampoc. Però, bueno, el poc peix però van pagar, vull dir que a l'hora de treure el paper, doncs, t'alegres perquè, doncs, va car.
I deies que anys anteriors potser subhastàveu més? Com és això que enguany, no? O ha sigut similar a l'any passat?
Bueno, aquest any poc més o menys ha sigut similar. El que passa, ara hi ha més poc de roca, l'any passat no hi havia tant. El que passa és que aquest any ha menguat molt el lluç, aquest any no hi ha tant de lluç, no sé per què ha degut ser, potser l'aigua més calenta o no sé, diversos factors.
I el peix estrella així de finals de juny, quin és el peix que s'agafa més?
Ara, doncs, el peix més que s'agafa més és el pop de roca, que te l'he anomenat diverses vegades ja.
Sí, el pop és... Val.
Sí.
I aquesta setmana, de fet, és diferent pels pescadors d'aquí a la cala, perquè demà dimarts és Sant Pere, el patró dels pescadors. Enguany unes festes, bueno, no hi hauran festes, perquè normalment la confraria organitza unes festes en honor al patró, però pel tema de la Covid doncs, no es faran. Sí que és dia no lectiu al municipi, per tant, els pescadors no aniran a pescar.
No, no, demà, és, com que és una festa local del poble, doncs demà se'n fem festa.
El dimecres ja sí?
Sí, el dimecres sí. I després ja, com t'he comentat abans, el dijous, que és dia 1, ja comencen més d'arrossegament, que ara acaben la veda, i ja doncs, tindrem més meollo de peix i canxes.
Ja ho tenen tot a punt, els pescadors de l'arrossegament, per començar dijous?
Sí, sí, ja està tot a punt, ja.
Deuen tenir ganes, no?
Sí, home. No estan acostumats a estar tant de temps a terra.
I més vosaltres, no? Perquè la subhasta deu durar ben poquet.
Ara sí, ara mitja horeta, 20 minuts dura, no, res, molt poc. Acostumats a que duri dues hores o hora i mitja, doncs tu mateix.
I el tema de la tonyina roja, que les arts menors poden anar a pescar uns certs quilos, i ja han arribat a aquesta quota màxima?
Falten, crec, ben poc, crec que només queden un parell o tres de barques que no han pogut anar per certs motius. I crec que ara, quan comencin les barques d'arrossegament, aniran a pescar.
Molt bé. Doncs res, Jaume Cirici, subhastador d'aquí la cala, moltes gràcies i que vagi bé la setmana així mig rara que teniu, però que demà, per lo menys, els pescadors doncs, puguin gaudir a casa seva d'aquesta festivitat, d'aquest Sant Pere.
Molt bé, igualment.
Moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Laia, gràcies, Jaume, i gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Demà a les 4 tenim aquí una cita al Far. Fins demà, a reveure.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Plans. Ràdio L'Escala.
La xarxa.